Montblanc en flames. Montblanc en flames.
El programa sobre la realitat de Montblanc i la Conca de Barberà a Ràdio Montblanc.
Montblanc en flames.
La política, l'economia i la cultura local a debat.
Montblanc en flames.
Setmana rere setmana, cadascun dels 12 directors del programa analitza amb diferents convidats la realitat local i comarcal des d'una perspectiva diferent. La pagesia, l'economia, la cultura, el turisme.
Molt bona tarda. Comencem aquest programa Blanc en flames, avui dia 27. De maig, dijous, i que s'emetrà també en altres horaris, com ja sabeu. I avui parlarem d'un tema concretament dins del que s'entén com a desenvolupament sostenible, que d'alguna manera el que voldríem amb aquestes sessions seria parlar d'això. Per què avui volem dedicar el programa a parlar del tema que toquem, que és la biodiversitat? Pues justament perquè el 2010, l'any que estem, la UNESCO va declarar l'any de la biodiversitat. I justament també aquesta setmana s'escau en que a Catalunya organitzem la Setmana de la Biodiversitat. I llavors havíem cregut oportú, doncs, ja que estàvem dins d'aquesta setmana, doncs, parlar de temes al voltant d'això. En aquest sentit hem convidat a quatre persones, a quatre ciutadans de la Conca. Un no ho és, però gairebé, s'hi pot considerar. Tenim en primer lloc el Cristian Pomares, que és biòleg del Centre d'Història Natural de la Conca de Barberà i altres entitats i moviments i de tot. El Joan Llagostera, que és director del Paratge Natural de Poblet. En Cisco Sans, de Vilanova de Prades, caçador, pagès, bé, un munt de coses de la seva zona. I en Jaume, que és de Solivella i que també és pagès més jove, i que practica des de l'agricultura ecològica a la vinya fins a agricultura convencional, sembrat, etc. No? A part que havia estat membre, com hem dit abans de començar el programa, havia estat tècnic de l'ADB Conca de Barberà, Viticultors Conca de Barberà. Bé, en definitiva, el que voldríem seria parlar d'aquest tema. Sense anar a parlar, i més enguany, que és l'any, i aquesta setmana encara més, perquè durant la premsa i diferents mitjans de comunicació van sortint aquests temes i s'han organitzat un munt d'activitats, no? I aquí a la Conca tampoc podíem quedar al marge, i des del Paratge Natural del Poblet, per exemple, ja han organitzat aquest cap de setmana, celebrant el Dia Europeu de Parcs, han començat a organitzar activitats en aquest sentit. Des del Centre d'Història Natural també han organitzat dues activitats, dues conferències, que es van realitzar ahir abans d'ahir. I, per tant, nosaltres també volíem contribuir amb aquest tema. Bé, comencem, i començaria pel Cristian Pomares. Des del teu punt de vista de científic, de biòleg, de tècnic, no? De tècnic en aquests temes i altres, ens podries explicar breument i globalment què és el concepte de biodiversitat i quin és el valor de conservar la biodiversitat al planeta?
Bé, bona tarda a tots, gràcies per convidar-me. A veure, el concepte de biodiversitat és un concepte que es va posar de moda, o va començar a sorgir a partir de la conferència de Rio de Janeiro l'any 92, que es va fer famosa perquè va ser d'aquí d'on va sorgir les primeres idees globals de conservació d'espècies i d'ecosistemes al planeta. I d'aquí van sorgir dos conceptes que al llarg dels anys s'han posat de moda i que són el referent de tant de normatives com de moltes altres coses, que van ser un el de biodiversitat i l'altre el de desenvolupament sostenible, que ara forma part de totes les normatives i i de tots els programes d'accions. El concepte de biodiversitat vol dir, en poques paraules, la varietat d'espècies que hi ha en un lloc determinat, si ho definíssim. Quan parlem d'un lloc determinat, volem dir, per exemple, d'un ecosistema o d'un hàbitat o d'un lloc concret, el medi natural, evidentment. Quan parlem d'espècies naturals, tant parlem d'espècies vegetals com animals, com d'altres regnes dels éssers vius. El concepte de biodiversitat ve lligat, per tant, a dos factors. Un és el de varietat d'espècies, o sigui, quantitat de número d'espècies, i l'altre amb referència a un espai determinat. I de fet és un concepte que prové matemàticament o científicament prové de la ciència de l'ecologia, no? Evidentment abans ja s'havia treballat el concepte de diversitat d'espècies. Hi ha uns índexs matemàtics quan se fan estudis d'aquest tipus que ens indiquen la riquesa d'un espai natural en funció de la seva diversitat. Però més enllà d'això, donant-li un valor més global, no solament amb el punt de vista ecològic, el concepte de biodiversitat no solament el podem referir avui en dia ja a diversitat d'espècies naturals que hi ha en un espai natural, sinó també parlem de diversitat genètica, per exemple, no? Quan estem parlant de les diferents races que hi ha dins una espècie, o de diversitat d'ecosistemes, ja no parlem d'espècies sinó d'ambients naturals diferents que poden haver en un lloc determinat. No sé, una mica seria el concepte.
Cristian, si et sembla bé, ja anirem entrant en més temes, perquè si no llavors anirem justos al temps. Joan Llagostera, des de la teva visió d'estar amb òrgans de gestió, de gestió forestal i d'espais naturals, quines creus que són les mesures més importants que es porten a terme o s'han portat a terme darrerament en favor de la biodiversitat als espais? I què milloraries, que creus que hauria de millorar?
Bueno, jo, com sabeu, jo pertanyo al Departament de Medi Ambient i ara estic treballant de fa 2 anys i mig al paratge natural de Poblet, i nosaltres ja doncs, de fa anys que la nostra tasca i ara principalment des de parcs està destinada més que res a conservar la biodiversitat que tenim. És a dir, tenim una sèrie de dins els ecosistemes hi ha una sèrie de comunitats, cada comunitat té la seva característica pròpia doncs amb flora i fauna, i el que veiem i llavors doncs estem nosaltres, el nostre treball està destinat a conservar com a mínim el que tenim, però creiem que el que tenim no va per bon camí tampoc, perquè amb la falta, tal com va el món, de que anys enrere hi havia molts elements del territori com eren pagesos, ramaders, treballadors del bosc, que ens mantenien uns sistemes que ara es van perdent per falta de rentabilitat de la gent de l'entorn rural. Llavors, clar, a dins dels espais hi havia espais oberts, hi havia llocs de conreu, hi havia boscos, i tot això, en comptes d'anar de mantenir, això es va perdent per falta de rentabilitat. Llavors, la tasca nostra consisteix de cada vegada més anar fent tasques de manteniment de totes aquestes comunitats vegetals i aquests ecosistemes d'espai tancat, d'espai obert, i que abans molta tasca la feia la gent del territori, ara llavors la tenim d'anar assumint nosaltres mica en mica. Si a més tenim en compte que degut a aquesta falta de compartimentació del territori, que abans era per natural, per gestió del mateix territori, que ja hi havia un mosaic agroforestal, que va arribar un moment que potser això era... Vam passar d'un punt extrem amb una màxima explotació, perquè la gent del camp sempre ha viscut del seu entorn, i els pobles rurals al principi pràcticament tots vivien de l'entorn. Va passar d'un moment en què els boscos a Catalunya pràcticament no arribaven al 4%, i llavors la pressió humana sobre aquests boscos era molt gran. En aquest moment han passat a l'altre extrem, que per falta de rentabilitat s'està abandonant tot això. Llavors ara què tenim? La desaparició o anar menys d'alguns d'aquests, d'aquestes comunitats o aquests diferents ecosistemes que hi havia, llavors nosaltres ho tenim d'anar mantenint. La falta de gestió també provoca dels boscos, com sabeu ara actualment, ja de fa uns quants anys, que per culpa d'això també hi ha cada vegada més incendi. L'incendi el que fa, l'incendi repetit, és a més d'una pèrdua d'aquests diferents ecosistemes, el que fa és uniformitzar. És uniformitzar. Llavors nosaltres de cada vegada més tenim d'anar actuant, conservant, intentant conservar totes les comunitats que tenim, comunitats de bosc tancat, de matollars, de pastura, de que tot això ho tenim d'anar fent, i a més prevenció d'incendi, perquè penseu que ara un incendi, degut a la pèrdua d'aquest mosaic agroforestal, sobretot en les zones de muntanya, jo parlo més que res en zones de muntanya que trobo el perill, llavors doncs, ara un incendi, tenim el perill del gran incendi. Quan anys enrere era molt difícil que un incendi fos gran. Per què? Perquè estava compartimentat el territori amb moltes barrancades que eren conreus, que allò també era tots els límits de conreu amb el bosc, que és la gran riquesa, el que diem els ecotons. I bueno, doncs, de cada vegada més el departament es veu obligat a fer una tasca que abans ni la podíem imaginar que la teníem de fer nosaltres. Aquí hi ha el problema del diner també, no? Que llavors a veure fins on podem arribar. I la nostra tasca té de ser, si tenim de complir amb les polítiques del departament, és a mantenir i millorar, intentar millorar també.
Bé, està clar que l'administració moltes vegades no pot arribar o no hi arriba perquè hi ha altres prioritats, etc. Però clar, quan els ciutadans del territori no poden arribar, doncs bé, l'administració ha de fer el que no pot fer el ciutadà, no? I d'alguna manera aquestes són les funcions. Bé, Cisco, com a, que abans no ho he dit, de fet és membre o representant de la sectorial de caça, no? d'Unió de Pagesos, no ho hem dit. I bé, des del punt de vista de la gestió de vedats i reserves de caça, vosaltres, els caçadors, com creieu que contribuïu amb la conservació de la biodiversitat?
Nosaltres, bueno, de moment bona tarda, nosaltres contribuïm amb la conservació fent repoblacions, controls amb predadors, quan mos deix actuar l'administració. Llavors, com ha dit el Llagostera, de cada vegada tenim més bosc, llavors el que passa que al haver més bosc i menys conreus, el que va en augment és la caça major. Llavors la caça major, com que no té depredadors naturals, l'únic que hi podem actuar som nantros. Llavors el senglar actualment ja és un problema per la societat, perquè causa molts accidents de trànsit, i això, els únics que hi actuem som nosaltres. A part, doncs, fem llampieses de camins, també fem llampieses amb algunes zones que hi ha tallafocs, sigui per poder caçar, i al moment doncs, que ho actuem per poder caçar, també contribuïm al fer el tallafocs amb els incendis. Una sèrie d'actuacions, fem sembres en llocs que s'ha deixat de cultivar, fem sembres perquè hi hagi una sèrie d'animals que puguin anar a menjar, o sigui, creem una mica d'espai de menjar per a aquestes bèsties.
Molt bé, seguirem parlant dels diferents temes. Jaume, des de la visió de l'agricultura, des de fa uns 50 anys, quan l'agricultura es va intensificar de la manera que progressivament fins a l'estat que hem arribat avui, l'increment del monocultiu, els sistemes de control sanitari, de sanitat vegetal, com de fertilització orgànica, nitrogenada, etc. Tot això ha afectat moltes vegades negativament el territori. Per tant, se n'ha vist repercutida la biodiversitat, és a dir, tot això ha afavorit una disminució de la biodiversitat en finques agràries, en zones agràries. Tu comparteixes aquesta visió i que creus que hauria de canviar a grans trets, eh? Després ja aprofundirem. Què a grans trets hauria de canviar?
Hauria de canviar, bueno, bona tarda a tothom, i també introduint amb això que comentes, tot i que el concepte de biodiversitat, com deia abans, és un concepte que va sortir l'any 92, però com deies ja fa 50 o jo tinc una trentena d'anys, però en l'època dels meus padrins doncs tenien el concepte intrínsec de lo que era la biodiversitat. I feien un tipus d'agricultura al qual pues els pagesos observaven més la realitat, tenien menys recursos, en quant a maquinària, en quant a fertilitzants, fitosanitaris, tot era una mica més complicat que ara el conreu de l'agricultura, i s'havien de fixar una mica més en els recursos naturals que tenien. Això feia que tinguessin en compte el que era l'entorn agrícola on ells treballaven, no? Que la terra que ells explotaven doncs no només era un lloc de cultiu on ells sembraven els oliveres o la vinya, sinó que allà hi havia algú més, no? Que, és a dir, com deia anteriorment, una parcel·la agrícola és un entorn on hi conviuen doncs, molta flora i fauna. Si només pensem des del punt de vista del nostre monocultiu, ens tornem cap a una, com deies, una agricultura intensiva, en què obviem tota la resta, no? Des de tots els microorganismes que viuen al sol fins a tota la fauna útil, insectes que puguin conviure doncs, a la part aèria, no? El que és el sol. I això ens ha comportat que el tipus d'agricultura, també com deia anteriorment el company doncs, del parcs, que la disminució de costos, la disminució de renta agrícola ha comportat que la gent cada vegada ha d'intensificar més l'agricultura, necessiti més terra per cultivar i se preocupi, o sigui, intensifiqui molt el cultiu, com deies, convertit en una agricultura molt intensiva, però que això és un peix que es mossega la cua. És a dir, que cada vegada necessites més terra, cada vegada necessites més explotar doncs, més superfície d'un cultiu determinat per poder guanyar la vida, i és tot el contrari. El que hauríem de fer és anar menys però viure millor, és a dir, treure-li més partit i més valor afegit a el que conreem, no? I amb això té molt a veure la biodiversitat. Jo inclouria un concepte que la biodiversitat d'alguna manera pot ser molt rentable per l'agricultura i per tothom, no? De la biodiversitat doncs, pot inclús disminuir els costos de producció de la pagesia, no? Explotant millor el tipus de sol on nosaltres conreem i tenint en compte, doncs, com deia, que a una parcel·la no només hi tenim les oliveres, el cereal, la vinya, sinó que hi conviuen tot un conjunt d'animals i de flora i d'insectes, doncs ens poden repercutir en que tinguem menys plagues, haguem d'utilitzar menys fitosanitaris, els caçadors doncs, puguin caçar, perquè si es destrueix tota la cadena tròfica des dels cucs, els taups, doncs ja no hi ha doncs, mamífers més superiors, tampoc no es pot caçar. És a dir, els agricultors hem de ser conscients de que explotem un territori, però que és un territori on no només hi ha el conreu on explotem, sinó que hem de tenir en compte l'entorn on està aquest cultiu, no? I això el que hauríem de fer és tornar una mica enrere, no tornar a llaurar el que era amb la mula, sinó que aprofitant tot el bo que tenim de la maquinària i tots els avanços que s'ha fet amb l'agricultura, però ser una mica més crítics i pensar una mica més, no? Parant-se, doncs, observar més el que passa a la parcel·la, veure doncs, que neixen plantes amb flors, que amb flors o no flors, vull dir que hi ha una dinàmica dins la parcel·la i que en funció de com nosaltres treballem la podem, inclús aquesta biodiversitat és molt fàcil destruir-la, però és molt difícil recuperar-la.
No, està clar, i de fet a veure, el que parlava de tu de fugir, intentar evitar al màxim o disminuir aquesta intensificació, això ja ho feien els nostres avis, no? Que en una mateixa finca, els més abans suposo que us en recordareu, que en una mateixa finca tenien vinya i olivera i no sé què, vull dir que la combinació de cultius ja s'estava portant a terme, no? Bé, fem una petita pausa amb un tema musical i tornem tot seguit, fins ara.
L'iPod del Salva. El Salva Mas Déu té les 3.000 millors cançons de la història a l'iPod. L'iPod del Salva. Un espai de Salvador Masdeu per Montblanc en Flama. Avui escoltarem The Bright Mississippi, de Thelonious Monk, interpretat per Alan Toussaint.
En un disc que porta el mateix nom que el tema i va ser enregistrat l'any 2009. Alan Toussaint té molts anys de trajectòria. Va néixer l'any 1938. És una de les peces claus de la música de Nova Orleans, des dels anys 50, com a músic i com a productor. El tema que escoltem avui és una adaptació del clàssic The Bright Mississippi, de Thelonious Monk. Un autèntic gegant del bebop.
The Bright Mississippi, de Thelonious Monk, interpretat per Alan Toussaint. Thank you.
programa que dediquem a la biodiversitat, després de la breu introducció que han fet cadascú dins del seu àmbit, de fet ha quedat un tema pendent amb el Cristian, que és que bé, ha introduït el concepte de biodiversitat, hem parlat la resta, cadascú dins del seu àmbit, com contribueix una mica a la gestió d'aquesta biodiversitat, però el que és important és situar-nos, no? De dir, bé, el concepte de biodiversitat sabem el que és, que us he explicat abans, però realment quin valor té el fet de conservar-la o mantenir-la o millorar-la, clar?
Sí, clar, és molt important, no? Sabeu per què és tan important conservar la biodiversitat, no? Jo crec que un dels exemples ja l'ha explicat molt bé el Jaume, no? El valor que té, per exemple, conservar la biodiversitat amb l'agricultura, no? Però pensem que té, més enllà d'aquest, té moltíssims més valors, no? I no tots lligats directament als humans, en principi, o pel nostre benefici. És evident que per nosaltres té un gran valor, perquè sense biodiversitat o sense espècies naturals l'agricultura al final se'n sortirà perjudicada, però també és font, sabem, de moltes medicines, les espècies naturals. També és font d'un valor social molt important. Tothom vol anar als espais naturals i li agrada veure varietat, i li agrada, té un valor estètic també, té un valor cultural molt gran, perquè està lligat a coses que ens venen dels avantpassats, els espais naturals, i tot això una mica és el que ens fa estar bé com a persones en un entorn determinat. I més enllà d'això, jo crec que com a espècie, planeta, també tenim un deure, que és un deure amb les altres espècies, o sigui, a part de la nostra pròpia supervivència, perquè està clar que està tot lligat, i que si anem extingint el ritme que ho estem fent actualment, perquè penseu que actualment s'extingeixen cada dia entre 25 i 75 espècies naturals al planeta, i que els últims anys, sobretot des de la revolució industrial, i no sol això, no? També el que deia, no? Sobre, des de la intensificació, i els monocultius, l'agricultura i l'explotació intensiva, hi ha hagut un increment de la desaparició d'espècies tan gran que està repercutint directament no solament en la nostra pròpia existència, sinó a la planeta en general. Avui en dia estem en, jo crec que estem en un moment bastant greu amb aquest, el planeta en si, parlem a nivell global. Jo crec que estem en una crisi ecològica, que en diuen. Realment, si us fixeu, estem en una crisi econòmica que és real, però en el fons tot ve del mateix. Tot ve del mateix. Realment el que hi ha és una crisi ecològica. Per què? Perquè hi ha una crisi energètica molt gran, perquè hi ha una sèrie de problemes ambientals que venen, són fruit de les activitats que hem fet durant els últims 100 anys al planeta. Estem parlant de l'efecte hivernacle, del canvi climàtic, i tot això realment és el que està perjudicant a la biodiversitat i als espais naturals. Com podem conservar la biodiversitat? Aquest és un altre tema interessant. Més que protegir una espècie, perquè a vegades el que es fa des de l'administració, que també està bé, també està bé, és posar molts recursos a protegir l'os del Pirineu, no? O el trencalòs. I en el fons, a nivell biològic o a nivell de l'ecosistema, si parlem, té molt poc sentit. Té un sentit social molt important per a la gent, perquè és un mamífer, perquè és un animal molt gran, perquè ens agrada, que... I pot ser una punta de llança per conservar tot l'altre. Però a vegades, a nivell genètic, té la mateixa importància conservar l'os que conservar aquell petit insecte. Igual fa un valor ecològic molt més gran aquell petit insecte que no aquell gran mamífer. No? Llavors, sí, per acabar, no? El que és molt important, anava a dir, més que per conservar la biodiversitat, el que hem de fer és anar a conservar els hàbitats. És una cosa que, si vols, després en parlarem una mica, com podem treballar tot aquest tema, no? I quines mesures concretes.
Sí, perquè a més volia introduir un tema, que, ja que parles del tema d'això, no? Que de vegades l'administració es gasta molts diners en recuperar certes espècies determinades, que és important, com tu has dit, però de vegades les coses petites no es tenen en compte. Però jo introduiré un element de debat que més lliga, també suposo, amb el, sobretot amb el sector de la caça i l'agricultura, tant en quant ramaderia, potser més ramaderia que agricultura, no? Que això està passant al Pirineu. És a dir, abans ho ha dit el Cisco, que clar, el senglar no té depredador, per tant ha crescut de manera exponencial. Clar, fins al segle XIX, finals del XIX, hi havia el llop. El llop era el depredador del senglar. No seria un... A veure, com veuríeu reintroduir el llop com a... com a element, és a dir, tornar una mica enrere, no? De dir, el llop feia la seva funció, però clar, es va aniquilar perquè afectava ramaders, afectava l'agricultura, afectava les persones, etc. No? Com ho veuríeu això globalment? Potser primer l'administració, si et sembla, no? Bueno, Joan.
Home, mira, per fer una actuació d'aquest tipus, primer que tot se té de parlar amb el territori, que és el territori el que l'ha tingut com a enemic durant molts anys i l'anant extingint. Per què? Perquè hi havia una ramaderia molt forta i el llop era un bueno, era un l'animal del llop més fàcil li era anar a buscar els ramats mansos que no pas la fauna que també estava bastant cascada en aquella època, en què precisament vam arribar a un punt en què dominava més el conreu que el bosc, també, que això també li va fer mal. Tot aquesta, penseu que a mitjans del segle XIX la superfície arbrada a Catalunya possiblement no arribava al 4%. És a dir, les situacions han canviat tant, ara en aquests moments estem passant del 40%. Llavors, no ho sé, jo crec que això, des del punt de vista aquest, tenint en compte que l'entorn natural de treballat se va perdent, perquè doncs aquí teniu aquí Rujal, Rujalons que estem al costat, no? Tots aquests pobles al bosc, està pobles que s'han abandonat i pobles que no s'han abandonat però semi s'han abandonat i el bosc està arribant a les cases. El que vol dir és que dins de la muntanya cada vegada hi ha menys gestors, pagesos, ramaders i així. Llavors, no sé, l'administració crec que té l'obligació de fer una sèrie de coses quan pel treball normal de la societat no es fan. El que no fa la societat ho té d'assumir l'administració el que és més necessari, no? Mm-hmm. Però aquestes coses sempre jo crec que es tenen de fer veure als gestors del territori, explicar-los i fer-los veure i llavors donar, jo crec que es podria fer donant compensacions. Per exemple, si hi ha un pastor que pastura la muntanya i es té d'assumir que al llop se li té de menjar un número d'animals a l'any, això ja passa als ports de Tortosa de tota la vida. Els pagesos que hi havia, els conreus dels ports, la cabra hispànica, que va arribar també a punt d'extingir després de la guerra civil, i penseu que hi havia uns 500 cabres, i ara en aquests moments s'escampen per tot arreu, han passat l'Ebre, han passat cap al Maestrat, per tot arreu. Però llavors allí, quan jo estava allà, que hi vaig ser uns 15 anys, es donava unes compensacions als pagesos quan una cabra els hi perjudicava el cultiu. Jo penso que això és bàsic, no?
Llavors, bueno, de fet, ja l'experiència de l'Osbro al Pirineu, no? Que bueno, hi ha a la zona de Vall d'Aran i tal. Però bueno, abans d'entrar aquí, des del punt de vista dels caçadors, què et sembla això?
Des del meu punt de vista com a caçador i com a pagès, sí? Jo, les repoblacions que s'han fet fins ara, sigui amb l'os o sigui amb el Cabirol, sí, aquí el bosc de Poblet i això, a la gent del territori no se'n mos ha tingut mai en compte. O sigui, quan fan una cosa així, ho fa l'administració, i en aquest cas aquí el Cabirol ho van fer l'administració de la Federació de Caça, però la gent que era realment al territori no en vam saber mai res, ni se'n mos va preguntar mai res si estàvem d'això. Segons dades que tinc, lo llop va tornant a introduir-se,
sí, sí.
Va anant,
ja està aquí.
Hi ha hagut avistaments per aquí, o sigui que ell sol va venint cap aquí. Jo, en vez de repoblar d'una espècie del que fora partidari, és de fixar més gent al territori, sigui mitjançant ajudes, sigui mitjançant el que sigui, que la gent, si hi ha boscos bruts, que la gent treballés al bosc. Del bosc se'n pot treure, se'n pot fer llimpies, se'n pot treure biomassa, se'n pot treure moltes coses. I hi ha zones que podrien ser cultivables, doncs mirar de que es poguessin cultivar. Això fora una mesura perquè aquesta espècie no n'és a més cada vegada.
A veure, sí, jo el que deia el Cisco, té raó, no? De fet, el llop ja està al cadí, eh? Ja l'han detectat i està comprovat, eh? I sembla que ve d'Itàlia, sembla que ha vingut d'Itàlia els darrers anys i ja s'ha detectat el cadí. A veure, jo crec que el llop és una espècie emblemàtica, I va desaparèixer al final del segle XIX, però també hem de tenir en compte quin context va desaparèixer, no? En quina societat hi havia el llom, no? Com deia, era, estàvem parlant d'un moment en què la muntanya doncs, es treballava moltíssim, i des de sempre els humans han actuat com uns competidors amb les altres espècies directament per tot, no? Per l'espai. I aquell moment, doncs, com a competidor més eficient que un altre, doncs, va aconseguir desaparèixer el llop. No? Jo crec que sigui tan important repoblar el llop directament, una altra cosa si ve. Com fer mesures perquè tot una mica pugui funcionar millor. No? També s'ha de mirar el lloc on es repobla. No? Avui en dia Catalunya no té unes grans extensions de boscos, evidentment al nord sí, no? Però és un país molt fracturat en aquest, no? Està molt fragmentat, resultat de tota aquesta història, encara que hi ha molts abandonaments, però està molt fragmentat i s'hauria de veure quines conseqüències tindria. De tota manera hi ha experiències i no, tampoc han anat tan malament per reintroduir, però jo no crec que ha de ser una fixació de l'administració reintroduir una espècie com el llop, i no és una necessitat per conservar la biodiversitat, és una espècie emblemàtica, és evident. Jo crec que el que s'ha d'incidir, i menys com a solució que deies, no? I menys com a solució que deies pel tema de si els caçadors controlen, per exemple, els senglars, que ho podria fer el llop i tal, no? Jo crec que no hem d'anar tant per aquí, no? El que hem de treballar més és amb els caçadors, no? I en veure com fan les coses, no? I que les facin bé, i eliminar el furtivisme, no? I que quan es fan batudes es facin com s'han de fer, no? I quan toqui, d'acord? I que facin la seva funció, que també la tenen.
Bueno, jo enllaçant amb això no volia dir que ja no és tan important el fet de que l'administració doncs, introdueixi una espècie o una altra, està molt bé que les protegeixi, però és que el problema és molt més profund. Hauríem d'intentar entendre que nosaltres formem part d'aquesta biodiversitat, o sigui, l'espècie humana en formem part d'aquesta biodiversitat, i hem de fer un tipus de vida, d'activitats, una agricultura que sigui molt més sostenible en tot el medi ambient. Si fem una vida sostenible, podrem tenir i podrem recuperar aquesta biodiversitat, i per mi l'administració el que ha de fer és reflexionar sobre això i com podem fer que la nostra vida sigui més sostenible en el planeta i en l'hàbit on vivim, perquè és que en formem part d'aquesta biodiversitat. El problema és que la nostra activitat el que hem fet és trencar-la, tota aquesta biodiversitat, sigui al bosc, sigui en parcel·les agrícoles, el sistema de vida que portem, però és que anem cada vegada en pitjor d'aquesta biodiversitat, i si recuperem aquesta biodiversitat és que podem trencar tota aquesta dinàmica i al contrari fent-nos més rics. És que al final la biodiversitat, si la podem recuperar, és tornar abans, però tornar una mica a la filosofia d'abans per recuperar tot això que estem dient. No tenim ni problemes de llops ni de senglars. O sigui, tenint en compte que en l'espai on vivim no vivim nosaltres sols, sinó que hi ha animals, hi ha insectes, hi ha fauna. Vull dir, més cap aquí, més cap a un canvi de model, més que cop de xec de talonari entre una espècie o una altra, sinó que més que res una crítica cap al model que estem tenint, no? O que cap al model on anem, o que hem portat fins ara, no?
Sí.
Hi ha un canvi climàtic, és que la situació és molt greu.
Ja. Bé, abans de continuar, Joan, hem de fer una petita pausa i continuem.
Ràdio Èpoques. Un miniprograma especial amb la música Montblanc, de Damià Gallego, per Montblanc en Flames.
I seguint amb Ràdio Èpoques, avui gaudirem del montblanquí i compositor Josep Maria Amorós Xolguis amb una altra de les seves composicions, una altra creació del seu ampli repertori, amb una composició que la va crear especialment per un amic entranyable com és l'amic Josep.
L'amic Josep ja fa temps que entén la vida, té un cor immens, del que no en sap pas la mida, de vora d'ell i toca sempre la fresca. És com un jonc entre el silenci i la gresca. Net i planxat, doncs té tres dones a casa que el fan lluir els mitjons a la corbata. La casa gran és aquella on treballa, però està millor treballant a la mitjana. Amic Josep, no paris de fer bondat, per bé que estiguis salvat, tal com viu el teu llinatge. I si el fumar et pot portar la ruïna, que es foti la nicotina qui t'hagi de voler mal. Té uns ulls petits que tot mirant et retraten, els que han lliurat a tort i a dret mil batalles. Va ser un poet i encara sap com es tira, però llegir mai li ha fet perdre l'escriure. Cavallero, sap com tractar la senyora, diu li fan por més que no n'hi fan els homes. És molt discret, s'aferra fort aquest lema, doncs és qüestió de no prendre mal ni fer-ne. El punto és l'art i també ho és el futbol, per bé que de l'Espanyol ets un periquito amb castre. Si saps guanyar, saps, però no t'agrada perdre, o tu el dimoni a vendre, d'on porten dos d'anar. L'amic Josep ja sap lo molt que l'estimo, no et vaig ferir, però quasi em diu quan l'emprenyo. Valent i astut, sap que la manyagaria és un aval amb tota la garantia. Té el cel guanyat, va ser escolar de la serra, missa de vuit i amunt que fa un fred capela. Li vull la sang quan toca la bateria. Un músic nat és tot música i tot ritme. Amic Josep, la vida pot ser un pregó on s'anuncia tot allò que mai podrem fer-ho nostre. Però si per cas la gana ens fa una jugada, tenim la pesca salada amb tonyina i bacallà. I si t'agrada
estàvem parlant de el Jaume estava introduint el tema aquest, no? De que l'espècie humana és una espècie que forma part del territori i per tant forma part de la biodiversitat i per tant com a tal doncs, d'alguna manera diguem, intervé en, aquesta regulació de la biodiversitat, no? El que passa que apuntava que clar, el poder de modificar els sistemes naturals que tenim els humans mai l'ha tingut cap espècie, no? Vull dir, al llarg de tota la història del planeta. Llavors, en aquest sentit, hi ha hagut extincions al llarg de la història del planeta, però clar, les taxes d'extinció que es produeixen avui, tret de les extincions massives que hi ha hagut puntualment, això mai s'ha produït. I això és un fet, no?
No s'ha produït. No s'ha produït perquè ara hi ha una reacció en cadena, que s'està intensificant. Estem arribant, per això parlava abans d'una crisi ecològica en general, no? Perquè s'estan juntant una sèrie de problemàtiques que estan totalment relacionades, perquè vulguem o no, o a vegades no ens en donem compte, i ara hi ha un exemple molt clar, amb el famós volcà d'Islàndia, doncs ara resulta que els avions no poden córrer, però és que estem vivint un planeta que té
unes
lleis naturals, que té volcans, i és que volem controlar-ho tot, i no es pot controlar tot. I nosaltres som éssers vius i a vegades sembla que perdem aquest punt de vista, no? I fins i tot, bueno, ja seria un altre tema, no? però és així, no? Jo el que voldria centrar una mica el tema ja, també si anem acabant, no? És el tema de mesures, no? Com, perquè hem parlat de les problemàtiques, de què passa, no? Però com podem arreglar
sí,
una mica tot això, no?
Us agrairia que fossin concrets, no? De dir, va, cadascú arreglar tot això, eh? per anar concloent, no? Tenim uns 10 minutets.
Jo crec que hi ha moltes coses a fer, i se'n fan, però n'hi ha moltíssimes a fer. Abans parlàvem del llop, jo crec que el més important també és, com deia abans, no conservar el que tenim, ja, per començar, no? Que ja hi ha prou feina, conservar que tenim. A nivell d'agricultura, jo crec que el Jaume ja ha explicat coses, no? Però és molt important el que parlàvem abans dels famosos connectors biològics. Jo crec que hi ha una sèrie de males pràctiques a l'agricultura els últims decennis d'anys que ara s'estan veient i s'estan reflectint molt i com deia el Jaume abans s'està perdent, està girant en contra una mica de la mateixa agricultura això, no? I aquestes males pràctiques giren entorn a, primer a tot el tema de fertilitzants, pesticides i tot això que és una extinció directa sobre totes aquestes espècies que en el fons després dels anys encara és una problemàtica més gran, perquè com més pesticides tires més n'hauràs de tirar en el futur, perquè al final estàs acabant amb tots els insectes, estan acabant amb tots els competidors ecològics, no? Després hi ha un tema de monocultius molt clar, no? I de grans extensions agrícoles que fa que no hi hagi diversitat. Les espècies necessiten llocs de refugi, llocs d'alimentació, i hi ha males pràctiques que es podrien arreglar, com no cremar els marges, per exemple, que són refugis de diversitat que després serveixen per eliminar aquelles plagues que nosaltres estem tirant productes químics. Deixar aquelles rases que són refugis de vida que després ajudaran al mateix cultiu que estem treballant. Hi ha moltes coses i l'agricultura evidentment com que treballa directament al medi natural té molta responsabilitat, però també l'administració fins ara s'ha dedicat a treure espais naturals protegits que és la seva marca de dir, va, protegirem els espais i aquí farem una sèrie de jardinets i ja ho tindrem tot controladet, doncs tampoc funciona així, no? Perquè moltes vegades s'han declarat els espais i la raó final no era protegir la conservació, sinó que es dedica més recursos quan tenim l'espai fet a fer un aparador d'allò turístic, que ja està bé i és així, que realment aplicar mesures perquè primer visqui la gent que està vivint allà i que fa pràctiques tradicionals o economia tradicional, i després de que protegir realment la biodiversitat, que per això s'havia protegit en el fons s'havien fet.
Joan, abans...
aquestes són mesures importants, no? En general.
Perdoneu, però
després
ja acabo.
I després ja el que podem fer cadascú cada dia, que parlàvem, perquè tot està relacionat, i quan parlem del canvi climàtic, d'efecte hivernacle, parlem del que anem a comprar nosaltres cada dia. Incidim molt en això, de com tirem les coses, de si reutilitzem o no reciclem, de si som conscients cada dia que ens aixequem quan agafem el cotxe. Tot això incideix i això està produint ara totes les crisis ecològiques que hi ha al planeta i són també conseqüència de la crisi econòmica que hi ha al planeta, la crisi mundial. I hi ha un problema molt greu d'alimentació, hi ha un problema molt greu de contaminació i s'està veient volcans, aiguats, inundacions i canvis de clima sobtats, i això portarà, i cada vegada no vull ser pessimista, però cada vegada pot passar més.
Joan, a veure, que abans de la pausa has quedat tallat, digues.
Bueno, jo crec que el que tenim de fer l'administració i la política en general del país, me penso que té d'anar també el que no podem permetre és que els gestors tradicionals del territori, que també ens han ajudat a que tinguem avui dia aquesta biodiversitat, perquè és clar, hi ha llocs d'Europa on no els hi ha arribat pràcticament res. Tenim més biodiversitat nosaltres aquí a Catalunya que en molts països d'Europa, que estan teòricament més avançats en aquest aspecte, no? Llavors, jo crec que l'administració, o diem-li les polítiques dels governs, tenen d'anar una mica encaminades a protegir una mica rentabilitzar aquests gestors tradicionals. El que no pot ser és que un pagès no es guanyi la vida. i que passem d'un 100% de pagesos, ramaders i treballadors del bosc, pràcticament de la població de l'entorn rural, en un moment en què no hi ha ni un 1,5%, no arriba a 1,5%. Llavors, què ens passa? Llavors, se'ns tanquen els hàbitats, bueno, se'ns tanquen zones obertes, i anem en contra de en tot això, en aquesta història, anem en contra de la biodiversitat. Si, a més, tenim en compte que tenim aquest problema greu actual, que ja el tenim, que si en els pròxims anys tenim de tenir un augment de les mitges, de les temperatures mitges, 5 graus, imagineu-vos, amb els boscos que hi ha i amb els espais que tenim, amb totes les seves comunitats, què pot passar si a més aquestes comunitats no es cuiden, que estan dèbils? Perquè jo he vist, per exemple, al Baix Penedès o amb els Dinars, que hi ha una sobredensitat d'arbres que estan dèbils, que llavors amb uns episodis de sequera no, les pàdebres no es poden aguantar. Llavors, el que també, si tot això ho tenim de fer nosaltres, l'administració no té prou diners per fer tot això. Llavors l'única cosa és intentar que almenys ens ajudi la població rural i que no passem a desaparèixer, que aquesta població no desapareixi, que en aquest moment el gran perill, jo veig que és aquest el perill també, perill. Sí, i quan jo parlo d'això, més que res, no és els grans conreus que sempre existiran a les planes, perquè els grans conreus, doncs, aquests sempre seran rentables, no?
Sí, sí.
El nostre problema ve dels conreus aquests a les zones de muntanya.
Feia referència el Joan a vosaltres, a gestors del territori, no? Realment us sentiu protegits per l'administració? Creieu que l'administració fa el que ha de fer perquè vosaltres pugueu continuar?
Nantor, jo no em sento ni protegit per l'administració, ni com a pagès, ni com a caçador, ni pels mitjans de comunicació, ni pel clima que hi ha en general. Perquè agafes, mires qualsevol dia a la tele i tothom està en contra dels caçadors i d'això. Sembla que siguem una espècie que anem a exterminar. Jo em sembla que no ha sigut mai així. Nosaltres sempre hem sigut una gent que ha viscut al territori i hem conviscut amb tot. I lo important és conviure tots, no que aquests hi sobren, d'això, el territori i la biodiversitat, me sembla que hi fem falta tots i tots hi som necessaris.
Sí, sí, per descomptat. Jaume, com...
No, tots som necessaris i tots hem de respectar-nos uns als altres i el medi també, sobretot, no? I apuntant a bueno, el que us deia, que el biodiversitat ens pot sortir molt econòmica i crec que l'agricultura seria més rentable si tinguéssim més en compte aspectes de biodiversitat i sobretot de fer una agricultura més sostenible, no? Si els agricultors reflexionéssim una mica més sobre el tipus d'agricultura que fem i anar cap a una agricultura més sostenible, crec que ens podríem guanyar més la vida i també la societat, no? Fer un consum més de proximitat, consumir més productes de la zona, que a cap i la fi és on tots vivim, agricultors, i perquè al final tot el que fem és vendre el producte i el que hi ha un concepte de sostenibilitat. I pel canvi climàtic i tot, la proximitat també és molt important, no? En quant a l'administració, pues, crec que hauria de ser una mica, en lloc de subvencions per mantenir cultius o no, hauria de, si la gent no és capaç de reflexionar, pues, anar creant aquesta reflexió, no? Obligar una mica la gent a que es pensi si el que està fent bé, no? I hauria d'anar, doncs, a encaminar una mica les coses, no? El problema és que crec que tampoc l'administració no sap com ho ha de fer ni com ho ha d'arreglar, no?
Que la veritat,
no hi entén d'agricultura o no hi està sobre el territori. També alguna de les experiències que tenim com a tècnic d'ADB és aquesta. El tècnic érem els únics que estàvem sobre el terreny i era el punt de contacte entre l'administració i el pagès, no? Quan és l'administració que des de que es va perdre el que era extensió agrària ha perdut contacte total amb la realitat, no? Sembla que estigui en una altra òrbita, no?
Sí, sí, sí. Bé, està clar, i em sembla que ja per concloure, perquè m'estan dient que ja se'ns va acabant el temps, un minutet per acabar el temps, està molt clar que tots som necessaris amb la gestió del territori, tots, tothom, i tothom s'ha de tenir en compte i en la mesura que siguem capaços d'entendre'ns uns amb els altres i intentar
cedir en certs moments i aprofitar tot el bo que té cadascú o com contribueix al territori, tot anirà a favor de la gestió positiva d'aquest territori i per tant de la biodiversitat, no? Bé, us volia agrair als quatre haver estat aquí, el Jaume, el Cisco, el Joan, el Cristian, des de cadascú des del seu punt de vista, i a vosaltres oïdors, doncs bé, ens tornem a retrobar d'aquí sóc en Joan Cartanyà, abans no m'he presentat, m'he presentat als convidats però no m'he presentat jo. Bé, hi havia estat a Ràdio Montblanc fa molts anys enrere i ara he retornat, encara que sigui per poc temps, però bé, esperem trobar-nos de nou, com us dic, d'aquí unes setmanes amb un altre tema al voltant d'aquest tema tan important que és, creiem, el desenvolupament sostenible. Bé, moltes gràcies a vosaltres i a tothom.
Adéu.
Els controls tècnics, Ramon Maria Huguet, en la producció Jordi Martorell, Lídia Porcà i Joana Peñaranda. Sintonia del programa Jordi Basulto. Podeu escoltar Montblanc en Flames en diferit el dissabte de 12 a 1 del migdia i dimecres de 9 a 10 del matí. I descarregar-ho de la plana web www.radiomontblanc.cat.